el Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de promoció econòmica, espai públic i hisenda, entre altres aspectes, amb el regidor d'aquestes àrees, que és el Miquel Medi Aldea. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, podem començar pel tema potser més difícil d'explicar, perquè avui, justament, aquesta tarda tenim ple ordinari del mes de juny a l'Ajuntament de Vilafranca i un dels punts destacats serà el de portar a aprovació el Pla Econòmico-Financer de Vilafranca pel proper exercici 2025-2026. I bé, començar per aquest tema, si et sembla, recordar una mica per què s'ha fet, no, aquest pla.
Bona tarda. Comencem pel més complex d'explicar, però bueno, intentarem fer el millor possible. A mitjans de l'any passat es va restablir el que eren les regles fiscals, les regles de despesa, que ens marca Europa, no? Que havien estat des del 2019 parades per tot el tema de la crisi de Covid, i llavors ara s'han tornat a posar en marxa. Llavors, a fer la liquidació de l'any 2024, dintre aquestes regles fiscals o aquesta petició d'estabilitat pressupostària que ens ve marcada per Europa, es miren diferents aspectes. Un d'ells són els índexs o els ratis de solvència de l'Ajuntament, que concretament són quatre, que és el romanent de tresoreria, el tema de l'estalvi net que pugui generar, el tema del deute públic i el tema del període mig de pagament a proveïdors. Aquests són els quatre ratis de solvència que ens marca la Unió Europea d'haver de complir, no? Llavors, bueno, el romanent de tresoreria, dit de forma casual, diguem-ne, és bàsicament obrir la caixa i que tinguis alguna cosa aquí. Llavors, el tema d'estalvi net seria, doncs, que els ingressos siguin superiors a les despeses corrents de l'any, i el deute públic, bueno, doncs allò que deus, com una família, quan deu amb el banc perquè té una hipoteca o perquè té algun altre tipus de préstec. Llavors, el tema de romanent de tresoreria, l'indicador és positiu, el tema de salvinet, l'indicador és positiu, el tema de deute públic ens marquen un límit del 110%, del qual estem molt lluny, estem amb un deute públic del 34,61% l'any 2024, per tant, el complim. I el període mitjà de pagament, em sembla que el límit són els 30 dies, i quan vam fer el càlcul amb l'indicació l'any 2024, el període mitjà de pagament sortia en 16,37 dies, per tant, també complim amb aquests quatre índexs o ràtios de solvència. Llavors, si compleix amb aquests ràtios de solvència, en principi tot és correcte, si no hauríem de fer un pla de sanejament, però com que complim amb els quatre índexs de solvència, doncs les finances de l'Ajuntament són correctes i no s'ha de fer res. Però, a banda de mirar el que són els ratis de solvència, també demanen que es compleixin les regles fiscals. Les regles fiscals, aquí ja és un tema, bueno, amb el tema del càlcul, una mica més polític, més complex, però quan tenim les regles fiscals hi ha la necessitat o capacitat de finançament i el que és la regla de la despesa. La regla de la despesa és bàsicament que el govern central marca un topall de creixement d'aquesta despesa i tu no pots créixer per sobre d'aquesta despesa si no és que ho fas a través dels teus ingressos propis. Hi ha uns capítols en concret que s'ha de mirar. En aquest cas, la regla de la despesa la complim, no creixem més del que marca el Ministeri, per tant, aquí hi ha un compliment. I llavors hi ha una segona regla fiscal, que és la necessitat o capacitat de finançament. I aquesta és la regla que incomplim. Llavors, aquesta necessitat o capacitat de finançament, per fer-ne el càlcul, es parla de comparar els ingressos no financers amb les despeses no financeres de l'Ajuntament. I això a nivell de capítols pressupostaris deixa fora el capítol 8 i 9 del pressupost. Llavors, quin problema tenim com a Ajuntament? Doncs, bueno, nosaltres i molts altres ajuntaments, que moltes vegades quan acabes l'any no has executat tota la inversió que tenies prevista i a vegades tens la sort de tenir el finançament per avançat, i llavors el que fas és fer un reconeixement de romanent i passar aquests diners d'un any a un altre. El que passa és que al fer això, on passen és justament el capítol 8 i 9. Llavors, quan fas la despesa en aquells diners, sí que entra dintre els seus primers capítols, però, en canvi, aquell ingrés que tenies compta amb uns capítols que no compten. Llavors, nosaltres, que tenim un tema històric que és la via del tren. En el seu dia, fa molts anys, l'Ajuntament va decidir de soterrar la via i que pagaria el soterrament amb un acord a Madrid perquè fes el soterrament. Allò eren aproximadament, si no recordo malament, uns 18 milions d'euros. Quan es va acabar el soterrament de la via va haver-hi discrepàncies perquè en un projecte s'havia dit que arribaria el pont de Moja, no s'havia arribat, i llavors aquí es va obrir un litigi bastant gran entre l'Ajuntament i Adif per arribar a un acord. Justament el 2023 es va arribar a un acord amb Adif de que acabarien de fer el cobriment de la via fins al pont de Moja, que a més reurbanitzaria tot el voltant de l'estació i que també es farien mesures per reduir els sorolls a l'entrada nord de Vilafranca. Llavors, fruit d'aquest acord, llavors es va començar a pagar aquest deute que tenia el Madif, que de moment el anàvem guardant d'any en any, fins que ens toqués fer efectiu el pagament. Llavors, ja el 2023 es va fer un pagament de 10 milions d'euros, fruit d'aquest acord, i després es va pactar que els altres 8 milions serien pagant aproximadament 2 milions cada any durant els propers 4 anys. Llavors, clar, aquí tenim 2 milions que ens computen com a despesa feta, però aquells 2 milions que els tenim no ens els deixen comptar com a ingrés. I, esclar, això dificulta molt de poder quadrar les comptes. A més, també estem executant les obres de la nova biblioteca per poder fer la nova biblioteca. Amb un dels finançaments que hem comptat ha sigut amb un fons FEDER, que van ser 1,9 milions d'euros. Aquests fons FEDER tens la sort que te'ls donen per avançat, és a dir, que no has d'avançar tu els diners i després te'ls ingressen una vegada els has justificat des d'Europa, sinó que te'ls donen per avançat. Però, clar, quan te'ls donen per avançat no són obres que facis durant el mateix any, sinó que són obres que duren diversos anys. Llavors, què passa? Que aquests fons FEDER, aquest 1,9 milions d'euros, també l'hem anat arrossegant a romanent. Llavors, a mesura que s'ha anat fent la despesa, que ara ja aquest any i el 2024 ja van començar les obres de la biblioteca i altres, doncs sí que estàs fent despesa, però l'ingrés tampoc te'l compten. Llavors, anem a aquest incompliment o aquesta necessitat de finançament de 4,8 milions d'euros, però que són necessitats, diguem-ne, comptable, perquè realment sí que tens els diners, però per fer aquest càlcul no t'ho compta Europa. Llavors, clar, aquí, òbviament, no podem discutir de la forma de calcular o no, és la forma que ens marquen a nosaltres i a tots els altres ajuntaments, però, com repeteixo, com que els índexs de solvència, els quatre els complim, no ens demanen de fer cap pla de sanejament, sinó demanen fer un pla econòmic financer, perquè entenen que aquest desequilibri o aquesta necessitat de finançament és puntual i ens demanen que ho anem ajustant. Llavors és quan has de fer aquest pla econòmic financer que presentarem al pla d'avui, en el qual s'ha estat mirant doncs, quines són les previsions de despeses que tindrem d'aquí a final d'any, quines són les previsions d'ingressos, previsions, perquè encara hi ha molts que no tenim confirmats, que tindrem d'aquí a final d'any, i intentar, doncs, dintre aquests 6 capítols, de poder-ho quadrar i que estigui zero o amb capacitat de finançament. I després també s'ha de fer el mateix exercici pel 2026. Llavors, això és el que avui presentarem, que s'ha fet des de la intervenció de l'Ajuntament, de veure doncs, quins ingressos, quines despeses previstes hi ha, per veure si totes les inversions que ens hem anat compromet amb els diferents acords que hem arribat amb els diferents grups, doncs ho podíem tirar endavant. A nivell comptable, perquè repeteixo, els diners els tenim, són aquests romanents que a nivell comptable no ens els deixen comptar per fer aquest càlcul i llavors hem de veure doncs, a nivell pressupostari, perquè normalment no executes el 100% del pressupost, doncs veure si el pressupost ho aguanta. I això és el que presentarem avui amb el plenari per portar aprovació.
Ben fet un petit resum.
Perdona'm,
per
explicar-ho
de la millor manera, perquè és un tema complex.
Un tema complex,
com dèiem, i aquest vespre, de fet, doncs, es desenvoluparà i sabrem una mica més d'aquest pla, de les mesures que contemplen doncs, per poder això complir amb aquesta normativa fiscal, no?, que marca la Unió Europea. I seguim parlant d'altres temes. Deixem de banda Hisenda, parlem, per exemple, de transició ecològica, perquè també tenim, no?, s'han presentat aquest projecte de refugis climàtics, perquè sabem que amb el tema del canvi climàtic doncs, cada vegada a Vilafranca i tot el món no? Es veu afectat per aquestes onades de calor i és això, no? Vilafranca no és una excepció i s'ha de treballar.
Sí. De fet, ja és un pla de refugis climàtics que ja s'havien anat treballant i que l'any passat ja van presentar. Bueno, com molt bé has dit, estem immersos en un canvi climàtic que no sabem molt bé cap a on ens portarà, però que d'un el que sí que sabem és que any rere any les temperatures mitjanes van pujant, no? Llavors cada any doncs, ens trobem que els estius, però en general tot l'any, són més calorosos que els anys anteriors. Llavors ja fa temps, sobretot quan hi ha aquestes onades de calor, que les marca Protecció Civil, que és bueno, això que no baixa la temperatura a la nit, no recordo exactament la temperatura, i llavors bueno, costa molt de poder descansar perquè la sensació de calor és molt forta, i llavors el que s'activa és aquest pla de refugis climàtics, no només per onades de calor, sinó en general per la calor de l'estiu, no? Llavors, com a refugis climàtics, tenim els refugis climàtics oberts, que al final serien aquells parcs, tenim com uns índexs, que tenen X dimensió al parc, que té un índex d'ombra majoritari dintre del parc, que hi ha llocs per seure, que hi ha fonts d'aigua, o sigui, tenim tots uns elements que expliquem amb el pla de refugis climàtics per identificar quins són els grans parcs de Vilafranca que es poden utilitzar com a refugi climàtic i animar la gent. Hi ha aquelles persones que tindran, diguem-ne, la sort de poder estar còmodament a casa seva perquè tenen un aire condicionat, perquè tenen un bon sistema de ventilació, pel que sigui, o perquè estan ben aïllades les cases, no pugen tant la temperatura, però aquelles persones que no tenen la fortuna que doncs, tenir aquests sistemes de refrigeració a casa seva, doncs sabem tots que a l'estiu s'escalfen molt les vivendes, doncs que sàpiguen que hi ha els principals parcs públics de Vilafranca on es poden adreçar, on poden seure, on si tenim la sort que corri l'aire, per anar bé, tenen punts d'hidratació, punts per descansar i que es poden dirigir a aquests punts. Sí que és cert que a vegades la temperatura doncs, puja tant o la sensació de que no passa aire, que fins i tot a l'aire lliure doncs, no s'està bé i sobretot molt pensat perquè és col·lectius de risc que puguin tenir malalties respiratòries o altres o per qualsevol persona que en un moment donat doncs, noti una sensació molt gran de calor, també hem fet refugis climàtics tancats. Llavors, durant la setmana, aprofitem la majoria d'equipaments municipals que ja tenim, que estan repartits per tots els barris, i aquests equipaments que tenen aire condicionat, que hi ha lloc per seure, que hi ha un punt d'hidratació dintre del propi equipament, i llavors el que hem fet és habilitar-los com a refugis climàtics, que encara que la persona, m'ho invento, si és un equipament jove i és una persona gran, pues que no li diguin això és un equipament per jove, sinó que li diguin, pues sí, entra aquí, òbviament, descansa i pren una mica el calor, i a l'inversa, si és un casal d'avis, hi ha una família amb el seu nadó que, ostres, diu, fa molta calor fora, necessito refrigerar-me, doncs que també pugui entrar en aquest casal d'avis, encara que no sigui, diguem-ne, el públic objectiu. Llavors, hem mirat tota la xarxa d'equipaments públics que reuneixen les condicions per poder actuar com a refugis climàtics, i llavors els identificarem i aquelles persones, en un moment donat, que necessitin, doncs, tenir una refrigeració més correcta, puguin entrar-hi. I a banda dels cas de setmana, que és quan tenim menys equipaments oberts, aquí es preveu que si hi ha una onada de calor declarada, doncs podeu obrir algunes associacions de veïns, repartides també per tot Vilafranca, tres associacions, doncs perquè sobretot els diumenges de la tarda, que és quan hi ha menys equipaments oberts, que hi ha un espai refrigerat on aquestes persones puguin dirigir-se.
Treballant una mica en aquesta línia, també una mesura és dotar la ciutat de més vegetació, tenir més arbres, més plantes, tot això ajuda també, no?
Bueno, és el que parlem de renaturalitzar les ciutats. No és només tenir més arbres i més plantes, que també, el que també hem de tenir en compte, que justament ara acabem de sortir d'un episodi de sequera de 3 anys, que no ens deixaven regar, només podies fer rec de supervivència, que no podies fer nova plantació, per tant, també estaven molt limitats. Ara, justament, que ja han sortit d'aquest episodi de sequera, aquest any hem plantat molt més arbres que s'havien plantat els darrers anys perquè ara podíem fer-ho i els podíem regar perquè aquests arbres doncs, puguin arrelar, no? I puguin sobreviure. Llavors, hem de buscar un mix de mesures, no? De dir, bueno, posar més vegetació, posar més arbres, però també a vegades, doncs, com s'ha fet l'actuació de posar toldos, especialment amb els jocs infantils, que eren uns jocs que habitualment no posava sota els arbres perquè no arribés doncs, les fulles dels arbres que poguessin resistir els joves, bueno, els infants que jugaven, i ara bueno, es posen uns toldos per també provocar ombra, no? Llavors s'ha de buscar aquest mix de mesures, no? Sí que és cert que és important renaturalitzar la ciutat, a tots ens és molt còmode, doncs, si es pot asfaltar les places, els carrers o tot, perquè genera menys pols, genera menys molèsties, però sí que és cert que contra més asfaltes, més calorosa és la ciutat. Llavors, això, hi ha estudis que t'ho diuen, que si agafes la temperatura en un parc sense asfaltar, en un parc de terra, i agafes la temperatura en un parc asfaltat, la temperatura és molt més alta allà on has asfaltat o no. Llavors, doncs, en totes les noves urbanitzacions això es té en compte, llavors s'intenta de renaturalitzar el màxim possible, d'intentar que hi hagi el major espai de, diguem-ne, de terra, amb plantes o sense, doncs, per intentar buscar aquesta renaturalització, a part de posar-hi arbres perquè a la llarga ens puguin fer una ombra natural.
I no deixem de parlar de canvi climàtic i de la lluita contra aquest efecte, perquè coincidint amb el Dia del Medi Ambient, que va ser el passat 5 de juny, també es van fer públiques per part de l'Ajuntament dades referents a la despesa elèctrica, no? Una despesa que s'ha aconseguit reduir en els darrers 3 anys.
Sí, aquí ja hi ha un pla per intentar anar posant plaques solars als diferents equipaments municipals, d'anar equipant els diferents equipaments amb plaques solars, per sobretot el que és el consum diari, doncs que pugui anar el màxim possible a través d'aquestes plaques i si ens redueixes consum d'electricitat. Després també hi ha tota la política d'anar canviant progressivament les llums per llums LEDs, que tenen un consum molt més baix, i això, afortunadament, doncs, fa un estalvi elèctric important, no? Llavors, ara també en algunes escoles s'han posat amb algunes plaques i també tendalls en algunes escoles per anar doncs, facilitant aquest menor consum elèctric, no? I llavors, és una política que, afortunadament, després quan surten els números veus que és important poder-se fer. Algunes d'aquestes polítiques les fem amb subvencions que ens ajuden a la primera inversió, que costa ser molt elevada, perquè després el cost d'amortització doncs, ja és més amb el temps, però creiem que són polítiques importants i que hem de continuar mantenint.
Actualment tenim ja 12 equipaments municipals que disposen d'instal·lacions fotovoltaiques, no?
I confiem en breu poder-ne tenir més, però sí. Hi ha tot un pla que ara hem de revisar amb el que és el PAESC, el Pla d'Acció pel Clima, i aquí hem de revisar una mica quin és el planejament que havíem fet dels diferents equipaments municipals amb plaques, veure quins ja tenim posats i quins queden pendents o quins no els podem incloure. Això està previst ara poder-ho fer en breu.
Seguim parlant ara d'espai públic, perquè darrerament s'han estrenat nous aparcaments de Vilafranca. Un d'ells és el de Mas Rabassa, al barri del Molí d'en Rovira, i ja fa unes setmanes que es va obrir. Com està funcionant?
Confio que bé. Al final, aquí és anar preveient. Aquí a Vilafranca sempre diem que ens falta aparcament. Mm-hmm. Jo sempre acoto que potser ens falta aparcament gratuït. Aparcament, en principi, places d'aparcament en tenim, i ens consta que els grans aparcaments de pagament doncs molt puntualment s'omplen, per tant, places d'aparcament tenim, però una bona part de la gent prefereix, si pot tenir un aparcament gratuït, doncs anar a aparcar a algun lloc que sigui gratuït i no un aparcament de pagament. Mm. Llavors, dintre aquesta línia de també oferir aparcaments dissuasoris, no tan cèntrics com els aparcaments de pagament, on necessitem una major rotació, de poder oferir alternatives gratuïtes també a la població, no? Llavors, un dels aparcaments que fa molt de temps que ja estàvem treballant és el de Mas Rabassa, perquè creiem que ens pot donar sobretot cobertura a aquelles persones que van utilitzar l'estació de busos, que van utilitzar l'estació de trens, de tenir un aparcament a prop, a 5-10 minuts caminant, gratuït per poder-ne fer ús. I això també ens allibera doncs, l'aparcament que actualment està tocant a l'estació de busos, on necessitem una major rotació, perquè tu vols anar a buscar el bus, no vols estar patint si trobaràs aparcament o no, llavors necessitem que hi hagi rotació per assegurar que la gent que pot anar més en pressa i que no li importa doncs, pagar un import pugui trobar aparcament, llavors hem activat la zona taronja d'aquest aparcament, que el que ajuda és a tenir aquestes bosses d'aparcament properes a equipaments i que la gent realment que va a aquell equipament no hagi d'estar donant voltes, no pugui aparcar allà on toca. I la gent que recurrentment utilitza aquests serveis i potser no vol pagar pel motiu que sigui, doncs que pugui tenir una alternativa no tan propera, però a 5-10 minuts caminant de la infraestructura que vol utilitzar. Llavors, la idea és poder anar dotant aquests aparcaments dissuasoris, perquè al final sempre hem dit que Vilafranca és una ciutat compacta, és una ciutat, sobretot si partes des del centre, que més o menys ho tens tot a 15 minuts caminant, és obvi que si vas d'una punta de Vilafranca a l'altra no, però que creiem que això pot afavorir que la gent de Vilafranca, si més no, si no és que has d'anar carregat o tens algun problema de mobilitat, doncs que pugui moure's a peu a tot arreu. Llavors, creiem que l'important és anar afavorint aquesta mobilitat a peu o en bicicleta i en els casos que hi hagi mobilitat obligada o algú que vulgui agafar el cotxe, doncs que tingui uns aparcaments dissuasoris on pugui deixar el cotxe per poder-se després desplaçar a peu com la resta.
Altres actuacions que s'estan fent a la vila, al barri del centre, per exemple, s'anunciaven fa pocs dies en el marc de l'alcaldia de proximitat, és concretament el carrer de Sant Pere. Canviarà aquest carrer. Canviarà una mica.
Sí, dintre dels diferents acords pressupostaris que vam tenir amb els diferents grups, una idea clara era continuar amb la línia del PIC, d'anar millorant diferents carrers de la vila, d'anar-los adaptant, d'anar-los renaturalitzant, i un eix que es creia important d'actuar-hi era aquest eix que partés, des de l'Espirall fins al barri de Sant Julià i tocant al barri del Poblenou, que pot ser un eix vertebrador, que de fet, ja me'n recordo en l'època que anava a l'institut, que era un carrer que s'utilitzava habitualment per tots els estudiants per anar cap a l'institut. Mm. En aquella època d'institut públic estaven els dos ubicats al final del carrer Sant Pere, ara ja n'hi ha d'altres. Llavors es recupera una mica aquests eixos, no? Llavors estem pendents de veure si hi ha en breu, que en principi era el juliol, havien de començar ja les obres del carrer Santa Magdalena, que també ho havien anunciat en el seu dia, per fer-ho més peatonal, mm, per afavorir aquesta renaturalització del carrer i que sigui un eix peatonal que enllaça amb el carrer dels Ferrers, després amb el carrer La Cor, el centre comercial o el centre vila comercial de Vilafranca, i després pugui tenir una continuïtat cap al carrer Sant Pere, que en el seu dia ja havia sigut també un eix comercial, que és un eix de comunicació amb alguns dels instituts de la vila, que, bueno, que tenen diferents equipaments i que creien que val la pena donar-lo una mica de volta, no? Perquè hi havia algunes cases que estan en aquest carrer, doncs, que potser no estan ocupades i que necessitem, bueno, doncs, animar perquè aquest carrer sigui realment un altre eix com havia sigut de Vilafranca. Llavors ara es va anunciar, aquestes obres del carrer Sant Pere ja segurament fins l'any que ve no s'iniciaran, ara si tot va bé començaran el carrer Santa Magdalena i l'any que ve faríem el carrer Sant Pere i així ens aconseguiríem aquest eix transversal de Vilafranca i, bueno, donar també compliment als acords que hem arribat amb els grups.
Molt bé, doncs amb aquestes obres del carrer Sant Pere tanquem avui aquest programa, el Casa de la Vila. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
I tornarem amb més programa la propera setmana per seguir parlant de la gestió municipal i els darrers projectes de cada àrea. Bona tarda.